Són les 10. Ets al Catalunya Nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En aquesta hora repassarem les principals notícies esportives del dia amb la ressaca que ha deixat el tancament del mercat de fitxatges. Hi ha futbolistes il·lusionats i d'altres que no tant, com Marc Casado, que marxa cap a la Corunya amb mal regust.
Avui tindrem amb nosaltres una medallista. Ara no parlem d'esport, sinó de física. Ahir el govern va concedir la seva màxima distinció, la medalla d'or de la Generalitat, al cuiner Ferran Adrià i també a la que ha estat directora del Sincrotró Alba durant 14 anys. D'aquí uns moments conversarem amb aquesta científica nascuda a Sicília.
I també trobarem temps per volar a l'Àfrica amb la millor guia, la nostra col·laboradora, l'Èlia Borràs. No us perdeu la secció d'avui perquè, com sempre, us sorprendrà.
I la novetat del dia per nosaltres arribarà al final de tot. Avui incorporem a les nostres files, a les files del Catalunya a Nit, l'escriptor i periodista Daniel Vázquez Sallés. Serà ell qui tancarà avui aquest programa, el Catalunya a Nit.
Doncs som-hi, fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
I encara hem al final del dia amb les veus que han marcat aquest 2 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
L'informe demostra que hi va haver una permissivitat total de la policia marroquina amb l'entrada del dia 30.
El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast. Però si la justícia no és rigorosa, impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
Haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. Els dos nascuts a Catalunya, un de pares catalans i l'altre de pares immigrats, però els dos nascuts a Catalunya. Els dos són catalans i són menors que tenen famílies, no estan en un centre de menors.
Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. Hem d'actuar amb més determinació i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
Si Rússia pensa que les amenaces ens dividiran o que ens deixarem intimidar i deixarem de donar suport a Ucraïna, s'equivoca.
No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat.
Sí, avui em passa això mateix. És una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys. Tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
Vaig posar ella i màquina, i tot i que encara no havia sortit el tema de la intel·ligència artificial, bé, jo en el 2013 ja, no sé, ja se'm començava a parlar. És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Deu i sis minuts, ara ho sentíem en els sons del dia, aquestes manifestacions que hi ha hagut avui a diversos punts de Catalunya i també d'Espanya amb suport a Ceuta de diferent caire, també antifeixistes, i fa uns minuts ens explicava el Dani Sainz de Aja des de Madrid que allà, quan un cop ja s'ha dissolt, hi ha hagut enfrontaments davant del Congrés entre un grup de manifestants ultres i la policia. Tornem a connectar ara a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit. Ara la situació és que aquí a la plaça de Neptú, que és la que hi ha baixant el carrer on hi ha el Congrés, és ja de tranquil·litat. La Policia Nacional, els vehicles antiavalots pentinen la zona, van donant voltes, però aquí ja no queden manifestants. Molts d'estos grups ultres neonazis han anat cap a la zona de Cibeles, que és una mica més amunt d'on ens trobem ara. No veig si allà els aldarulls hi continuen o no. Aquí ja les màquines de netejar els carrers estan fent la seva feina, hi ha tranquil·litat, i des de la delegació del govern espanyol a Madrid informen que hi ha hagut detinguts. No diuen encara quants, estem esperant que ens donin la dada, però sembla que sí que hi ha hagut detinguts, perquè, com us explicàvem abans, hi ha hagut llançament d'objectes cap a la policia, s'han disparat salves, s'han disparat gasos lacrimògens, i han començat càrregues davant del Congrés dels Diputats, que han acabat aquí a la plaça de Neptú, amb més corredisses, més càrregues, i ja des d'on jo soc us puc dir que aquí està dissolt, però desconec si en altres llocs, perquè encara veig passar furgons de policia amunt i avall, si en altres llocs encara continua aquests aldarulls.
Doncs moltíssimes gràcies, Dani, per aquesta actualització des d'un punt on demà hi haurà també molta atenció informativa al Congrés amb la compareixença de Pedro Sánchez. Una abraçada, bona nit.
Adéu, bona nit.
Encara ens queda per explicar l'actualitat esportiva del dia. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Sabíem, el mercat de fitxatges d'estiu, el futbol es va tancar ahir, però continua portant cua, d'alguna manera. El Barça, l'últim a marxar, ha estat el migcampista Marc Casador. Ha estat cedit al Deportivo de la Coruña a última hora, diríem, i ell ha estat crític, no està content.
No, clar, l'endemà tenim les reaccions dels moviments d'última hora del mercat de fitxatges. Un d'ells, en clau Barça, és aquest de Casador, que ha deixat entreveure, doncs, cert descontentament amb com el Barça ha gestionat la seva sortida.
Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
Per tant, que Casador ho deixa entreveure, no ha estat contundent del tot, però sí que expressa el seu malestar per com ha sortit del Barça via cessió. Per tant, d'aquí un any Casador torna a ser a les files del Barça. Un que no ha vingut, se l'esperava, però no ha acabat venint, ja s'ha anat en els últims dies, és Julián Álvarez, que seguirà l'Atlètic de Madrid, i avui s'hi ha referit Dani Olmo en un homenatge que li han fet a Terrassa, la seva ciutat natal, pel títol mundial amb la selecció espanyola. Doncs bé, Olmo ha parlat d'aquest fitxatge frustrat de Julián Álvarez.
Entender, no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar. En ese sentido, pues esa fue fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue.
Olmo, doncs, que no entén com l'Atlètic de Madrid ha retingut Julián Álvarez. Dèiem que el mercat ha tancat, però el Girona encara està pendent d'algunes operacions i dos noms en concrets. L'un l'apuntava a mi, el de Carles Pérez, que ha de concretar el seu fitxatge pel Girona un cop desvinculat del Celta, com que està lliure, pot fitxar fora del termini del mercat.
Sí, molt bé.
Ell va rescindir, per tant, és un futbolista lliure. I Unahi ja és camí del Panathinaikos. Hi ha un acord verbal entre els dos clubs, entre el Girona i el Panathinaikos, per al traspàs del migcampista marroquí a canvi de 15 milions d'euros, un mes en variables i, a més, un percentatge d'una possible futura venda. El Panathinaikos, de fet, ha oficialitzat l'arribada de l'Unahi, no així al Girona encara.
Al Barça femení també hi ha hagut canvis a la plantilla, aquests ja eren més sabuts, per la marxa d'Alexia Putellas, i avui n'ha parlat en una entrevista al Tot Costa Patri Jarro.
Sí, que agafa el relleu a la capitania d'Alexia. Per tant, tot i que lluirà el braçalet, rellevant Alexia, com dèiem, Patri Jarro ha volgut marcar perfil propi en aquestes declaracions al Tot Costa.
Es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia, y eso está claro, pero sí que es verdad que no es lo mismo ser primera y la responsabilidad que conlleva y ser en primera línea que no, eso sí. Seguimos siendo 5 capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero.
Patri, això sí, ha volgut subratllar molt que Alexia ha marcat època al Barça. És una de les que han marxat, però tot i aquests canvis en plantilla, la nova capitana del Barça manté que l'equip aspira a tot, a guanyar tots els títols.
I a aquesta hora, David, estem pendents d'un partit en joc. S'està jugant la final de la Copa Catalunya de Futbol. Se la disputen el Sabadell i el Barça Atlètic. Entrem a la nova Creu Alta per saber com va el partit.
Amb en Francesc Ripoll, que l'està seguint des de l'estadi sabadellenc. Francesc, bona nit. Com va el marcador? Oh.
Hola, bona nit. Mira, estem a la recta final del partit. Som al minut 83, per tant, falten 6 més d'afegit. I ara mateix aniríem als penals, perquè Sabadell i Barça Atlètic estan empatant a 1. El Sabadell s'ha avançat i el Barça Atlètic ha empatat després del descans. I una de les notícies del partit és la lesió de Bisibu, que és un jugador que va fitxar el Barça aquest estiu, va pagar uns quants milions, em sembla que eren 10, i en un dels primers partits que ha jugat s'ha lesionat, ha hagut de marxar al camp en llitera. Encara falten proves, vol dir, hi ha precaució. Sembla, això sí, que no hi ha fractura, però hi ha d'haver prudència perquè la imatge no ha estat agradable.
Doncs moltíssimes gràcies, Francesc, des de la nova Creu Alta. Bona nit.
Que vagi bé.
I, David, començàvem la setmana, ens explicaves aquí aquest principi d'acord entre la Federació Espanyola de Futbol amb les jugadores perquè financiés la congelació d'òvuls per les futbolistes professionals. I avui hi ha un afegitó a aquesta notícia.
Sí, una reacció que ens obre una nova òptica respecte a aquest afer és la reacció d'Anna Peleteiro, saltadora de triple salt gallega, que a més és mare per partida doble, té dos fills Peleteiro, i ha portat aquesta visió crítica respecte d'aquesta mesura.
Que ser madre no penalice profesionalmente a ninguna futbolista ni deportista en general. Eso sí es conciliación. Porque fijaros en lo que puede ocurrir aquí. En lugar de adaptar la estructura deportiva para que la maternidad tenga cabida dentro de ella, adaptamos los tiempos reproductivos de las mujeres para que siga encajando en la estructura. Y todavía hay algo que me preocupa más. Hoy congelar óvulos es una opción. Pero cuando esa opción te la ofrece la institución de la que depende tu carrera profesional, ¿en qué momento la opción puede empezar a convertirse en una expectativa?
És un missatge de Peletero a les seves xarxes socials.
Molt interessant.
Sí, molt contundent. I ha qualificat aquesta mesura incipient, doncs, de masclista i del fet que la federació, tal com argumentava, doncs, tingui intencions amagades d'endarrerir la maternitat de les futbolistes en aquest sentit. I ha afegit que ara més els clubs podran condicionar jugadores a això, endarrerir els seus embarassos, ja que es trobaran el finançament per congelar òvuls.
Sí, sí, és un tema que pot donar... Bueno, i que s'allargarà, això segur.
I tant.
I que es pot interpretar des de diverses perspectives. Moltíssimes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
Fem una pausa per la publicitat i ara, a la tornada, conversarem amb Caterina Viscari. Ella és directora del Sincrotró Alba i des d'ahir, doncs, una de les persones distingides amb la medalla d'or que entrega el govern de la Generalitat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
M'expliques un conte, papa?
I tant.
Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
Doncs ja s'acaba l'estiu.
Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
La luna se reía.
Les notícies.
La luna no quería.
Sota la llum de la lluna.
Dejar de aparecer.
Amb Manel Elias.
Hasta el amanecer.
I Agnès Marquès.
La luna sonreía.
Catalunya Ràdio.
Passant 2:15 de la nit, dèiem abans de la publicitat que la distinció més alta que concedeix el govern de la Generalitat és la seva medalla d'or. I ahir vam saber que aquest any seran per al cuiner Ferran Adrià, que és una persona molt coneguda per tothom, i també ho serà per la física Caterina Viscari. Ella potser no la coneixem tant. Ha estat durant 14 anys la directora del sincrotró Alba. Ella és doctora en física i hem pensat que no volíem esperar més per conversar amb ella. Caterina Viscari. Cari, benvinguda i felicitats.
Moltes gràcies.
Com has rebut la notícia que un govern, de fet, un govern d'un altre país, perquè després explicarem que tu ets nascuda a Itàlia, que et concedeixi aquest màxim reconeixement?
És una emoció enorme, és un agradecimiento profundo hacia este país, que ya no es otro país, es también mi país. O sea, y esta medalla refuerza todavía más mi relación con Cataluña, que me acogió hace 14 años, en la cual he tenido la posibilidad, la oportunidad de desarrollar una carrera profesional muy interesante, sobre todo con un equipo de personas fantástico. Y esto es para mí, ha sido siempre un gran honor. Y ahora tener este reconocimiento tan importante es fantástico.
Ho imagino. La medalla encara no la tens perquè te l'entregaran un altre dia i es va fer l'anunci i hem estat molt ràpids convidant-te. Se't distingeix sobretot per aquesta feina com a directora del sincrotró Alba. En parlem moltíssim, n'anem parlant aquí als mitjans de comunicació. Deia que tu l'has dirigit durant 14 anys, però ben bé això del sincrotró encara a vegades ens costa d'entendre exactament què és. Si jo li pregunto a la directora del sincrotró dels últims 14 anys què és aquesta infraestructura, per què serveix? Què em contesta perquè tothom ho entengui?
És un instrumento que sirve para aumentar el conocimiento sobre la materia y para resolver los retos que tiene nuestra sociedad en una infinidad de campos, empezando por los campos de la salud, los campos de los nuevos materiales, las energías limpias, el cambio climático, la evolución de la cuántica, el tema de los datos. Por lo tanto, somos un instrumento, una gran infraestructura científica, donde hay un acelerador que acelera electrones, que producen la luz de sincrotrón, y esta luz de sincrotrón es la luz que ilumina la materia, de la cual luego podemos entender las propiedades. Y eso es el sincrotrón y es su equipo de personas y es su comunidad de usuarios. Tenemos más de 10.000 usuarios, investigadores.
Son muchísimos.
Sí, son investigadores que vienen de todo el mundo. Dos tercios vienen de España y de este dos tercios la mitad es de Cataluña y el otro tercio viene del resto del mundo. Y por lo tanto es un sitio también donde hay un gran intercambio de ideas, de culturas diferentes, de intereses diferentes, de humanidad diferente. Y por lo tanto, y luego se produce ciencia, se produce innovación, se ayudan las empresas a desarrollar productos innovativos. Por lo tanto, hay una cantidad de diferentes actividades que puestas todas juntas hacen de este Sincrotrón Alba un proyecto fantástico.
D'aquests 14 anys, algun projecte que t'hagi cridat especialment l'atenció, algun descobriment, alguna troballa que t'hagi cridat especialment l'atenció i que, no sé si triar-ne només un és difícil, eh?
És pràcticament impossible perquè ha habido miles de experimentos, varios miles de experimentos, son experimentos que duran una semana, tres días. Y de estos, decir el experimento que hemos descubierto algo que ha cambiado el mundo, no, hay muchos de ellos. Y naturalmente, depende de a la persona que se le preguntes, puede llamar la atención más unos que otros, porque tampoco va con la publicación con el mayor impact factor, es más lo que te emociona más. Yo puedo hablar seguramente de temas de experimentos sobre la salud. Hay una serie de experimentos, porque además no es solo un experimento, son proyectos que duran varios meses o incluso años. Un proyecto de colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu, donde se estudian enfermedades raras y se estudia cómo los fármacos nuevos, fármacos que hay que desarrollar, cómo impactan en algunas enfermedades raras, sobre todo para niños. Y entonces el poder ayudar a primero a descartar aquellos fármacos que ves su efecto en la célula y lo ves en 3D, lo ves con un vídeo y ves que este fármaco no va a funcionar. Esto ayuda, por ejemplo, a no tener que hacer los ensayos clínicos, ayuda en acelerar el desarrollo de los fármacos que de verdad luego podrán ser una solución. Este es uno de los varios ejemplos. Naturalmente puedo hablar también de nuestra colaboración y nuestra actividad durante el COVID, de la pandemia, de entender efectivamente cómo el virus entra en las células. Y luego hay muchos otros sobre baterías, por ejemplo, el hecho de que las baterías, la mayor parte de las baterías ahora con las que convivimos todos los días, con nuestros smartphones o la electrónica, son basadas en litio. El litio es un elemento que no es infinito en la Tierra. Y entonces hay que buscar otro tipo de baterías basadas en otros elementos y ahí tenemos mucha actividad. Si queréis, lo que yo creo que es importante es que la investigación que se hace en Alba, una gran parte de la investigación, ayuda a la sostenibilidad de nuestro mundo.
Clar, treballar en una infraestructura d'aquest tipus et fa ser una persona amb esperança, o no?
Sí. Sí, seguramente. Es que además la esperanza de la el trabajar en Alba, en trabajar en este tipo de infraestructuras, para mí Alba y para los que trabajan en otras instituciones parecidas, la esperanza se alimenta en el día a día. Naturalmente hay problemas, naturalmente hay discusiones, naturalmente hay conflictos, pero luego tienes, ves lo que están haciendo los usuarios, te das una vuelta por la sala experimental donde hay muchas líneas, muchos laboratorios donde hay muchos usuarios que vienen de sitios diferentes y vas preguntando, ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Y ves una cantidad de proyectos, de estudios, de soluciones, y dices, esto es una suerte, un privilegio poder ser parte de esto.
Com t'interesses tu per la física? Tu vas néixer a Sicília l'any 57, després et formes a Madrid, et doctores a Nàpols, però aquest interès de la Caterina nena per la física tens detectat quan comença?
És la curiositat per entendre què som, què és este món en el qual vivim, les preguntes que se hacen los niños y luego los mayores, y querer saber más. O sea, yo diría que ha sido la curiosidad y el amor por el conocimiento, que esto me ha sido también inculcado en mi familia, por mi padre, mi madre y el estudio. Y me impactó mucho también, yo estudié en Madrid, pero en el liceo italiano, y tenía un profesor de filosofía fantástico, y me acuerdo las clases de sobre todo cuando empezó las primeras clases de filosofía nos daba, era sobre los filósofos griegos, ¿no? Que fueron los que empezaron a preguntarse, o por lo menos de lo que hay evidencia que empezaron a preguntarse y a darse respuestas. Y esto es como decir, bueno, hay que ir más adelante. Y luego en el último año del liceo, el libro de físicas que teníamos, pues no se terminó. Y yo dije, yo necesito saber más, yo quiero saber más y posiblemente aportar algo en este camino del conocimiento.
Doncs ho has aconseguit, amb aquesta feina al sincrotró. Parlaves dels pares, no?, del que un rep a casa, aquesta injecció també per la curiositat. No sé si el recordaràs, tens pensat, perquè hauràs de fer un discurs, la setmana vinent t'entreguen aquesta medalla, no sé si pensaràs en ells, tindràs unes paraules, no sé, saps per on anirà aquest discurs? El tens pensat?
Lo estoy pensando naturalmente y no lo voy a decir ahora aquí, no. Pero será un discurso muy, muy breve, pero sí, claro, las raíces de las que naces y lo que te aportan tu familia y, no sé, hablar, por ejemplo, de mi madre. Mi madre era andaluza y ella estudió en la España de la posguerra contra viento y marea en una familia pobre donde nadie había estudiado, y ella quiso estudiar, estudió magisterio y luego se quedó con las ganas de estudiar más, y cuando ya estábamos los hijos en la universidad, se inscribió a la universidad. Recuerdo, mi madre decía, cuando era joven, ella decía, a mí me gustaría ser hombre y catalán. Hombre porque así podría estudiar más y ir a donde yo quiero y decidir más. Y catalán porque los catalanes lo hacen todo muy bien. Y soy mujer y andaluza. Entonces, bueno, esta mujer andaluza nos ha marcado a toda la familia.
Va tenir una filla dona, però que ha trobat també doncs, una bona part de l'èxit de la seva carrera professional en aquests 14 anys. Caterina Viscari, moltes gràcies per acompanyar-nos i moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies per la entrevista.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I a més, aquest dissabte, coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
Messi, immens Messi, encara Messi...
Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
Això pot ser gol, compte, gol!
Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
Commemorem 50 anys de futbol en català.
A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
A moi aussi, sur la lune.
Amb Manel Elias.
J'irai ce sûr, monter là-haut.
I Agnès Marquès.
Des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que j'aime de plus près.
Les vacances d'estiu representen per a molta gent l'únic moment en què tenen l'oportunitat de viatjar cap a d'altres llocs, aquells que s'ho poden permetre. Però els que ja viuen lluny, normalment l'estiu representa aquell moment de tornar, podríem dir-ho, a casa, entenent que casa és allà on havien nascut o viscut molt temps. És tot un embolic i ara tenim una persona en un aeroport que no sabem si va cap a casa, si torna de casa, no sabem què farà. De moment posem-hi música.
Magique système Smarty, qui n'a pas envie de voyager?
Voyons, voyons, on veut voyager. Voyons, voyons, coucou, voyage d'ailleurs. Voyons, voyons.
El ritme ens diu de moment cap on està a punt de volar aquesta persona. Aquesta temporada, aquesta setmana, estem fent equilibris entre novetats i les coses que hem volgut mantenir, i una d'aquestes són les nostres converses sobre l'Àfrica amb l'Èlia Borràs. Èlia, què tal? Bona nit.
Bona nit, Manel, com esteu?
Molt bé. Tu, a l'aeroport, què? A punt d'anar cap a Àfrica, no?
Sí, a punt d'anar cap a Ouagadougou i estic molt contenta d'engegar aquesta temporada de viatge amb vosaltres, agafant un avió i tornant al lloc des d'on us parlaré aquests pròxims mesos.
I tant, en tenim ganes. Per tu, què és això? Tornar a casa o ara has estat a casa i vas cap a una altra casa o no?
No, casa és el meu poble, és a Salrà, eh? Però també és veritat que tinc una altra casa, que és a Ouagadougou, i que també m'estimo molt, però sí, no, casa és aquí.
Doncs cap a la casa d'hivern, diguem, o cap al lloc de feina i
cap al lloc de feina.
Exacte. Quantes hores tens per arribar fins a Burkina Faso?
Poques, són, mira, 2 hores i mitja ara fins a Casablanca, i després a Casablanca faig escala, i són 3 fins a Ouagadougou. I ja arribo, i directe cap a casa, que a més està al centre de la ciutat, l'aeroport. Agafo un cotxe, que és unes berlines clàssiques Mercedes pintades de color verd, icòniques de l'Àfrica Occidental, i des d'allà, doncs, cap a casa. És una manera de situar-me, ja sóc al lloc, són taxis destartalats però indestructibles, i és una manera, ja et dic, de situar-me, saps? Allò de dir, ja hi sóc.
Sí, sí, els taxis identifiquen molt els llocs, eh? Tu dius que aneu amb unes berlines antigues, o què?
Sí, són unes berlines, això ja dic, destartalades i amb més d'un 1 milió de quilòmetres algunes, però són infal·libles. Tu saps que arribaràs a casa, segur.
1 milió de quilòmetres poden arribar a tenir aquests cotxes?
Sí, sí, clar, perquè són de finals dels 80 i ara tenen com aquesta segona vida, no? I segurament l'última, perquè ja no els hi pot quedar més, no? N'hi pot haver-hi una tercera després. Manel, és com tu, potser arribar quan anaves a Rússia, no hi arribaves i et trobaves amb un lada que dius, vale, ja hi soc, no? Doncs això és el mateix.
Sí, tot i que allà ja s'han... els lades estan molt als pobles i tal, però Moscou i Sant Petersburg ja van amb Hyundais i coses d'aquestes, eh? Ja, allà
clar,
sí que...
Vale, doncs no, a Ouagadougou no, ja els tenim encara, aquests Mercedes, i també en molts altres països, de l'Àfrica Occidental, els trobareu sempre, i sempre amb taxistes molt agradables que us acompanyaran a casa.
I els preus per volar,
sí.
com estan per anar a l'Àfrica?
Mira, volia parlar d'això perquè és estrany, perquè, mira, de Barcelona a Dakar, que és la capital de Senegal, un bitllet et pot costar entre 400 i 600 euros anada i tornada. Uh-huh. Però just ahir, que preparava aquesta secció, vaig trobar comprovar que de Cotonou, que és la capital econòmica de Benín, fins a Lomé, que és la capital de Togo, que és el país del costat, només hi ha 45 minuts de viatge i els preus no baixen dels 700 euros. És molt car.
O sigui que és més econòmic fer un Barcelona de car que del país veí.
Totalment. De fet, hi ha dades que vaig treure d'un article que van publicar el Confidencial, que és un mitjà. No sé si em sentiu ara.
Sí,
que
està bé.
Sí, perfecte,
sí,
molt bé.
Fons, es nota que no estem enganyant, que sí que estàs a l'aeroport.
Exacte. Això és un directe.
Ràdio, clar que sí.
Això és la ràdio.
I ens encanta.
Doncs, buscava això, no, aquestes dades, i veia que, per exemple, Sud-àfrica, que és un dels països més turístics del continent, només el 30% dels turistes eren africans i el 70% eren de fora del continent degut als preus dels bitllets d'avions.
Clar, això poca gent s'ho deu poder permetre. Per què creus que passa això?
Doncs, a veure, hi ha diferents teories i motius. Un d'ells és que hi ha molt poques aerolínies locals i, per tant, molt poca competència. Que a Europa n'hi ha molta més de competència. Després, que no hi ha com un espai Schengen, que és el que hi ha a Europa, aeri, que fa que no hi hagi tantes facilitats i, per tant, doncs, les companyies tenen més problemes per anar d'un lloc a l'altre. Però ara estan engegant un nou projecte que es diu el Mercat Únic Africà del Transport Aeri, que aixecaria, no, les restriccions d'accés al mercat per aquestes aerolínies i harmonitzaria el tràfic. I llavors també un altre tema, que és que per viatjar a Àfrica es necessiten visats i els visats també són cars. I mira, això que buscava, poder hi ha gent que ha anat a Dar es Salaam, a Tanzània, aquest estiu, no? I buscava també un bitllet, això de Barcelona, a Nairobi, que sortia per 800 euros, però de Tanzània a Nairobi, que és la capital de Kènia, a 400 euros. Vull dir que realment la diferència és molta i és molt car, i per la gent, doncs clar, és millor poder anar a Europa, saps, que no pas venir viatjar per dins del continent africà.
Clar, i si parléssim dels aeroports amb més trànsit del continent, que aquí suposo que situaríem el Prat, Barajas, les Balears, a l'Àfrica quins?
A l'Àfrica, doncs mira, hi ha Egipte. Egipte, que és un dels grans destins turístics de l'Àfrica, no? Que hi ha 31,1 milions de passatgers a l'any, però el de Johannesburg és l'aeroport on hi ha més vols, però no tants de passatgers. Però espera't, perquè d'aquí poc el d'Etiòpia passarà per davant d'aquests dos. Etiòpia serà el nou hub que connecta l'Àfrica amb Àsia, que et podrà connectar Nairobi amb Dubai, Addis Abeba, que és la capital d'Etiòpia, amb Nova York, i això li queda poc perquè han començat a construir un nou aeroport.
Ens estàs posant en situació del que representa volar al continent africà i entre països del continent africà. Una de les tradicions que teníem la temporada passada és acabar amb alguna curiositat, així que ens hi anem preparant.
Som-hi.
Que devoren els planetes. Són els bòbobs els que foraden les arrels.
I aquí anem amb una pista musical, eh? Per què posem aquest tema?
Ja ho deveu haver escoltat, perquè parla de baobabs, i és que, Manel, aquesta pregunta te la faig jo a tu. I és, saps quin autor francès molt conegut va connectar per correu aeri Sud-amèrica i Europa a través d'Àfrica? O sigui que va fer un nou hub, a l'Àfrica.
Home, quins podríem arriscar, perquè entenc que estem escoltant El Petit Príncep, no?
Exacte.
Doncs Antoine de Saint-Exupéry, no?
Exupéry, perfecte. Antoine de Saint-Exupéry. Era el pilot d'avió, de fet, per això es va inspirar amb els baobabs, i estem sentint la cançó dels baobabs, que surt en el llibre El Petit Príncep, el conegudíssim, i ell era el pilot d'una companyia francesa que es deia Aeropostal, i que viatjava, doncs, de França, passava per Saint Louis, que és una ciutat al nord del Senegal, i després continuava cap a Sud-amèrica. I és interessant perquè encara ara, i jo hi he dormit en aquest hotel, hi ha un hotel que es diu La Poste, que funcionava com a centre de telecomunicacions i també de descans per a aquells pilots, no? I encara ara, quan hi vas, doncs et trobes que hi ha cartes, hi ha records d'aquella època en què hi havia aquests pilots que feien autèntiques travesses aèries i que, doncs, autors com Saint-Exupéry, no?, que també es va inspirar en aquella zona i en Àfrica per escriure El Petit Príncep. Llavors, és recomanable, doncs, anar en aquest hotel a Saint Louis, al nord de Senegal.
Doncs mira, hi ha gent que s'està apuntant aquí La Poste cara a l'estiu que ve.
Va. Exacte.
I per acabar, dius que hi ha una companyia aèria Que vola per Àfrica però que no pots comprar bitllet d'avió. Això com ho hem d'entendre?
Això ho hem d'entendre, doncs, que jo el vaig descobrir estant i treballant a l'Àfrica, que és la companyia aèria de les Nacions Unides, que jo crec que és la companyia que arriba a les destinacions més estranyes del continent, més remotes, fins i tot en zones on hi ha guerra, en conflicte, també són avions que fan evacuacions i que connecten això, zones aïllades del món. Jo el vaig agafar una avioneta que anava amb hèlices a Sudan del Sud, que em va portar fins a Renk, una ciutat al nord on no hi arriben carreteres i és una zona doncs, on hi ha un conflicte humanitari actual, bueno, un conflicte i una crisi humanitària, i vam aterrissar una pista de terra, que no t'ho pots ni imaginar, Manel, jo no sé com vam poder aterrissar allà, i fins i tot ens van pesar les maletes amb una balança a la mà, no?, per pujar l'avioneta. Així que volia acabar doncs, amb aquesta curiositat d'aquesta companyia aèria humanitària que existeix a tot el món, però que Àfrica és molt present i que ens apropa doncs, a zones remotes. I fins aquí crec que de moment és tot abans d'agafar l'avió.
Sí, ara mentre parlaves han tornat a dir una cosa aquí pels altaveus, no sé si sí. Ho has sentit, últim avís, passatgera Èlia Borràs, últim avís. No el perdis.
No el perdo.
Molt bon viatge, hem estrenat la temporada i tornem a parlar ben aviat. Una abraçada ben forta.
Molt bé, gràcies, una abraçada.
Adéu, adéu.
Adéu.
Devoren els planetes. Si no tens disciplina, se't menja mica en mica. I si no hi ets a temps, no te'n podràs desfer.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18 minuts i arribarem a les 11 de la nit, així que hem de començar a fer el camí de sortida del programa d'avui, d'aquest 2 de setembre. És el moment en què aquí al Catalunya Nit comencem a mirar l'endemà. Marc Güell, Marc Ruiz, Oriol Pujador, bona nit.
Bona nit.
Què tal? Com
aviam,
bona nit.
Demà de què estarem pendents a Catalunya Ràdio, Marc?
Doncs molt pendents de les explicacions que doni Pedro Sánchez a partir de les 9 del matí al Congrés sobre aquesta crisi a Ceuta, compareixença que arriba, per tant, més d'un mes després de l'entrada massiva de migrants, i arriba després que ahir, que dilluns vaja a la SER, digues això.
Cuando se habla y se especula sobre la participación o no de las autoridades marroquíes, y yo niego la mayor precisamente porque no tengo esa información concreta sobre este aspecto, es que el Servicio de Acción Exterior Europea de la Comisión Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes.
Doncs bé, serà interessant saber què diu demà després de tenir avui els detalls de l'informe policial, que recordem que apunta les forces de seguretat del Marroc. Per tant, moment crític del mandat de Sánchez, i aquest, evidentment, serà un dels temes destacats del matí de Catalunya Ràdio. Podem saludar el seu subdirector, Maiol Roger, bona nit.
Què tal, bona nit.
A veure, demà, en ple programa, tindreu Pedro Sánchez donant explicacions i, en fi, molt pendents del que pugui explicar.
Sí, és aquells dies que acaba la compareixença, sembla fet a mida, perquè compareix a les 9 del matí, Pedro Sánchez. Aviam quines explicacions dona, perquè ja va parlar de la SER, però una cosa és parlar i l'altra és donar explicacions. I bé, nosaltres tindrem abans de començar, farem una ronda de diputats catalans, per aviam com ho veuen, parlarem amb Esquerra, parlarem amb Comuns, parlarem amb Partit Popular, estem veient a veure si també se'ns hi posa Junts, per veure una mica què s'hi cou abans d'aquesta compareixença i quines explicacions li demanaran a Sánchez.
Per tant, aquesta ronda prèvia abans de les explicacions de Sánchez, quines perspectives augures pel president espanyol amb tota aquesta crisi, amb tot el que hem anat sabent aquestes últimes hores sobre l'informe policial?
Doncs no ho sé, perquè sempre hem dit que Pedro Sánchez té un as sota la màniga, però l'altre dia l'entrevista a la cadena SER va ser decepcionant en quant a explicacions. L'embolic amb la policia i amb Marlaska està creixent a mesura que anem sabent de detalls. També una mica les discrepàncies entre ministres es van veure la setmana passada. I potser Sánchez no dona explicacions perquè no en té o no les pot donar. Per tant, demà sí que és el dia decisiu d'una crisi que al govern se li va complicant setmana rere setmana i que semblava que deia, ostres, va, ara tornarà el curs, tornarà Sánchez, no? Sempre que parla sembla que millora les seves perspectives i en aquest cas de Ceuta veurem perquè no sé, no, sincerament no sé què esperar-me demà. Seguint el que hem vist, et diria, no n'esperaria gaire cosa més que la reiteració de retrets que hem vist fins ara. Ara bé, és Pedro Sánchez i mai se sap.
Doncs demà ho veurem. Què més fareu, Maiol, al matí?
Doncs mira, repassarem una mica els problemes que hi ha hagut amb la meva salut, amb aquests canvis que hi ha hagut per la forma de registrar-se i de gent que ha tingut problemes. Parlarem també amb Salut, que ens diu, ei, és molt fàcil, ho explicarem i a tothom li quedarà clar. Per tant, també fer una mica de crida a la calma, no? Que si no he pogut entrar, doncs que es podrà entrar de seguida. També farem una mica el debat sobre l'escola inclusiva, perquè és un dels punts que hi ha sobre la taula en el gran debat de l'educació que n'estem parlant molt aquests dies. Uh-huh. I parlarem amb la mare d'un nen autista per saber també com va el model i com viuen ells el model. I després rebrem a l'estudi de Catalunya Ràdio a Juana Dolores.
Ui.
També un dels noms que les últimes setmanes ha aixecat polseguera. I res, ja començarem. Ja sé que encara és d'hora, però ja començarem a encarar el cap de setmana, que el tenim allà a l'horitzó, obrint la taverna amb les nostres recomanacions gastronòmiques, perquè encara ve de gust sortir, menjar una mica bé i, escolta'm, i aprofitar que les temperatures encara són bones i comencen a baixar una mica.
Veig que tens ganes de cap de setmana, però demà encara haurem de parlar, Maiol.
I tant, escolta, jo parlar amb tu i sempre és un plaer.
Igualment, que vagi bé, bon programa.
Que vagi bé, bona nit, adeu.
Doncs demà també pot ser un dia important per tenir pistes de cara al que pot passar dimarts amb l'inici de l'escola prevista, l'inici previst a escoles i instituts. Veurem si aquests crits es tornaran a repetir o no. I és que demà al matí la consellera Esther Niubó es reunirà amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, l'USTEC i la CGT. Malgrat tot, el departament ja té coll avall que aquests no la desconvocaran, Oriol Pujador.
No, la idea és que aquesta marxa, que aquesta mobilització tiri endavant, serà la primera trobada, la de demà d'aquest nou curs, després que marxéssim de vacances a l'estiu amb unes negociacions absolutament trencades i enrocades. Més enllà de com anirà aquesta reunió i si servirà per acostar posicions, la incògnita és saber quin és el termòmetre, que és el que pensa el col·lectiu de docents a l'inici d'un nou curs. L'USTEC ja ha reconegut d'entrada que la vaga en el primer dia de curs és una vaga arriscada i que pot tenir seguiment baix. De fet, la portaveu Yolanda Segura ha assegurat que el malestar dels docents persisteix, però que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe i, per tant, no fer tan visible aquesta mobilització.
La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
Si fem agenda, la consellera es reuneix demà a les 10 del matí, primer amb l'USTEC, i a les 12 amb la CGT.
Doncs veurem com acaba aquesta reunió després d'aquestes declaracions també de la portaveu dels sindicats. Demà parlarem de càmpings, també, Marc.
Sí, parlarem de càmpings, perquè aquesta calorada d'aquest estiu té efectes a tot arreu. Hem notat a la factura de la llum, hem vist com els instal·ladors d'aires condicionats van desbordats. Doncs bé, tot això també és una mala combinació pels càmpings. Els companys de Catalunya Ràdio Girona han parlat amb l'Associació de Càmpings de Girona i avisen que aquest estiu han hagut de pagar factures de la llum molt més cares perquè les caravanes fan servir molts més els aires condicionats. I posaran xifres i el sector doncs, que demana mesures perquè no hagin de pagar tots els càmpings. Ah. Demà ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio. I per cert, demà si heu d'enviar alguna carta o algun paquet, perquè encara se n'envien, sí, i heu d'anar a correus, potser us haureu de carregar una mica de paciència. Comencen mobilitzacions que ha convocat el sindicat de funcionaris CESIF fins a mitjans de setembre. Hi ha previstes protestes a tot l'estat, també a oficines de Catalunya. Les reclamacions són de més personal i que l'empresa Correus compleixi l'acord i implementi, per exemple, les 35 hores setmanals.
I demà, aquest dijous, tindrem aquí un dia molt cinematogràfic. És el dia que tornarà l'Àlex Gorin amb la seva secció, però també perquè l'actualitat ens portarà al cinema en dos fronts, Oscars i Cronos. Marc Ruiz.
Yo no me meto en tu corazón, hijo mío.
Demà sabrem quines són les tres pel·lícules que l'Acadèmia de Cinema Espanyola proposarà per a la categoria de millor pel·lícula de parlant anglesa. La favorita, l'evident, la que comença tothom i només replega elogis, guanyadora del Premi Millor Direcció a Canes i que estem sentint, és La Bola Negra, de Los Javis. Però hi ha tres pel·lícules més que podrien acabar a la terna de seleccionades per l'Acadèmia. El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, i Los Domingos, de Laura Ruiz de Azúa.
Sempre hi ha tapats i sorpreses, eh?
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
I la tapada és precisament Los Domingos, perquè no va ser a temps d'entrar en la preselecció de l'any passat i no hi pensa ningú. A més, les altres tres han tingut una gran projecció ja internacional perquè han participat al Festival de Canes, així que podria ser la sorpresa i quedar davant fins i tot de Marga Navidad del Modóvar.
I ja ho dèiem, demà també atents a la presentació de Cronos.
Ja ho sabeu, és la pel·lícula basada en els atemptats de la Rambla i Cambrils del 17 d'agost del 2017, amb participació a 3CAT. La presenten al Liceu i en farem una cobertura a fons. Entrevistarem els protagonistes, Enric Auqué, Mònica López, Diana Gómez, el director, Fernando González Molina, i el guionista, Alberto Marini. A més, la Montse Pujol serà la catifa vermella per descriure'ns tot el que hi passi i parlar amb els convidats, alguns dels quals són els protagonistes reals dels fets.
Doncs demà ho seguirem també aquí en directe.
10 minutets i serà les 11, i ja ho sabem, cada dia en aquesta nova temporada del Catalunya Nit el que fem a aquesta hora és treure el cap a la redacció d'algun dels diaris que s'editen i s'imprimeixen a Catalunya. Avui és el torn de La Vanguardia. Podem saludar la seva subdirectora, Isabel García Pagán. Isabel, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès. Com bona nit, Manel.
Bona nit.
Tot bé o què, a aquesta hora? Com ho teniu? Ho teniu encarrilat ja?
Home, ja toca, no? Diguéssim.
Sí, sí. Per on aneu, demà?
Bé, és gairebé, és obligat abordar aquest informe policial, no?, que hem conegut aquesta tarda, després d'un dia bastant kafkià sobre si existia o no existia un informe de la policia que apuntava cap al Marroc en aquesta crisi de Ceuta com a instigador o com a acompanyant de tota aquesta mobilització de migrants a Ceuta. I efectivament l'informe l'hem tingut aquesta tarda i hem pogut llegir bé aquestes 55 planes que anaven plegades d'informació molt, molt sucosa que demà es poden trobar al diari. I efectivament bé, arriba abans de la compareixença de Pedro Sánchez, que és demà al matí a les 9, o sigui que la portada indica que aquest informe condiciona i molt la compareixença del president del govern espanyol demà al matí.
És d'aquelles notícies de portada que enllacen amb el que passarà demà i que demà també serà notícia. Escolta, Isabel, si ara haguessis de triar d'entre tots els articles d'opinió que publica demà La Vanguardia, si n'haguessis de destacar un pels nostres oients, quina aposta faries? Què en destacaries?
Jo crec que la crisi de Ceuta en aquest moment i la importància de la compareixença de Pedro Sánchez amb el Congrés és tan gran pel que resta de legislatura que, bueno, nosaltres el que hem fet és hi ha tot un reguitzell d'opinions entorn a aquesta qüestió, començant pel director, i també podeu trobar l'opinió de Josep Martí Blanc o de Lluís Foix en aquest sentit, i a la web també de la Lola García, que també fa una versió només digital d'una opinió. Però crec que és prou important com per tenir visions diferents i anàlisis molt detallats sobre aquest tema i la transcendència de la compareixença de Pedro Sánchez.
Clarament, perquè la legislatura es troba en un moment crític, eh? Diríem. Per tant, aquesta suma de veus demà a La Vanguardia per analitzar aquest moment polític que demà viurà, doncs, també un dels seus punts àlgids. Gràcies, Isabel, que vagi molt bé.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit.
Set minuts i arribarem a les 11. Set minuts, per tant, li queden al Catalunya Nit i ja sabeu que ens agrada acompanyar-nos de persones que ens ajudin a posar-li el llacet final, a tancar-ho bé. I avui estrenem aquí la veu de Daniel Vázquez Sallés, que és un plaer tenir-lo aquí. L'hem tingut des de l'inici de l'informatiu. Benvingut.
Gràcies.
Nosaltres també, el mercat de fitxatges tanca, però nosaltres aquí seguim. No sé, de tot el que m'ha explicat, quines reflexions et queden?
Doncs hi ha molta cosa, eh? Molta xitxa. Evidentment, el tema del Marroc, de Ceuta. Jo crec que Sánchez està obligat a dir que no, el Marroc no està implicat, perquè si no era llançar llenya al foc. Però sabent com funciona el Marroc, i sobretot el seu rei, aquest rei que viu a París, per cert, sempre que té un conflicte o vol alguna cosa, sempre el que fa és tensionar la frontera amb Ceuta. I això, evidentment, Sánchez havia de negar-ho, perquè per no tenir més conflictes. Però, a més, si a sobre hi ha darrere, segons ell, Israel i Moscú, és molt probable que també estigui darrere el que se'n diuen els tecnoautoritaris i Donald Trump, no? I sabem que Donald Trump no és massa amic de Sánchez ni del govern espanyol, no? Per manca de pleitesia del senyor Sánchez. I el que s'hauria d'intentar saber si això hagués passat amb un govern de Feijó. Si aquesta entrada de gent que volia saltar o entrar a Europa hagués passat amb Feijó al govern, i si no, el senyor Feijó i Abascal i la Chao Pescao, si alguna forma també sabien més coses, perquè en aquesta espècie de contuberni que hi ha muntat perquè caigui Sánchez, doncs sempre penses que hi ha algú que, no, que mou, no, la cuna, no? Llavors, la qüestió és que tot està molt enrevessat, Sánchez ho té molt complicat, sembla que vagi saltant, vagi sobrevisquent a tot, però aquesta situació és molt complexa. A més, hem vist avui ja les manifestacions a Madrid, l'entrada de la ultradreta, l'entrada de la dreta extrema, el país està molt convulsionat i bé, i a sobre, no. Això m'ha fet molta gràcia això de Ceuta, que digués el president de la comunitat autònoma de Ceuta digués que li ha afectat el turisme. Jo penso, quin assos va a Ceuta és el turista, però bé, se'ls ha de donar. Després, el tema de Manresa. Jo crec que és molt preocupant tot això de la cultura de la navalla. Fons, és una cultura de la violència gratuïta. És amb la mort del Carles Vila Jussana, doncs s'ha obert un tema que és molt complicat, és molt difícil de controlar, perquè és molt fàcil portar una navalla, una navalla a la butxaca. El que passa és que jo recordo, quan era jovenet, ens havien atracat alguna vegada, no? Hi havia dos tipus d'atracament, no? Que era un per certa violència o el tema de navalla, no? Te l'ensenyaven. Però allà s'acabava. Però ningú sortia... No hi havia la costum, ningú sortia una navalla per anar a una discoteca. I això, pots pensar, això ve... D'on ve això? Però és igual d'on ve. El problema és que ja el tenim aquí. Com es controla això? Sempre parlen d'educació, educació i educació. Però vivim una època en la qual la joventut està exposada a un tipus de violència, sí, com sí, amb les xarxes socials, on sembla que surti al carrer per vandalitzar la societat està com de moda. I això ho veus en moltes coses, veus també amb el vot, amb tantes altres coses. Després, això de Leipzig, de l'aeroport de Leipzig, tot això està també, tot està connectat, no? És, jo crec que a Donald Trump li encanta que hi hagi aquest merder. En el fons, l'enemic principal de Donald Trump és Europa. I que hi hagi merders a Europa, i el tema fronterer, i Ucraïna, i Moscú, que diguem que sempre té una relació estranya, Donald Trump, amb que és Moscú, des que als anys 90 el van rescatar econòmicament i totes coses, no? I després està també... O sigui, que vivim en un moment que ens falten molts estadistes per poder solucionar les coses i al mateix temps hi ha molt deep state d'aquí darrere que costa molt saber les coses. El tema de George Clooney, no?
Caquistocràcia.
És complicat, això. Sí. Jo pregunto, quan Clooney es presentarà de president dels Estats Units? Això va passar amb Robert Redford, sempre són demòcrates, eh? Però Robert Redford va ser com l'etern candidat a ser president dels Estats Units. Tothom diu que Clooney és l'etern candidat a ser president dels Estats Units. No sé, és com si tothom estigués esperant, no?, aquesta cara amable. Després haurà de prendre decisions complicades com Obama, no?, que també era cara amable, però no va apel·lar a Bin Laden, va fer tantes coses. Però el Clooney té una cosa que m'ho avi sempre deia, que era un home Sherman. Això m'ho avi sempre deia, és molt Sherman.
O sigui que tu ets un Clooney for president, no? Una mica, o què? No,
de veritat, de fet, el que tenim ara, jo, una sabata inclús seria millor. I m'ha encantat l'entrevista que li heu fet a la si ho he apuntat, la doctora Viscari, no?
Sí, Viscari, Caterina Viscari.
Aquesta visió tan humanista que ens ha donat de lo que és el sincrotó, no?, d'aquesta interrelació humana que hi ha dins del sincrotó, en la qual allà s'estudien coses que són pel bé de l'humanitat, no? Tornes-li a fer la pregunta, no?, si era tenir una visió positiva del futur. Jo crec que ens manca molt la gent que tingui una visió positiva del futur. I he pensat, hòstia, m'encantaria A mi m'agrada molt Interestel·lar, la pel·lícula. Molt, molt. Em fascina Interestel·lar. Però jo crec que hauria d'anar-hi amb la doctora Viscarri per acabar d'entendre de què va això de la física quàntica. Que no tinc...
L'escena de la llibreria.
Sí, no? M'agrada molt, però penso, et falta això, et massa de lletres aquí. O sigui que ha estat... Mama, això, el tema de la violència amb els nens, és una cosa que a mi sempre em flapa moltíssim. O sigui, no sé, aquí tenia tot aquí apuntat a la llibreta i espero que hagi anat bé.